11:34 minuts. Lluís XVIII diu el nom esportiu, el món esportiu, el nom no, el món esportiu. Sí. De tota manera agafen Lluís XVIII com si fos una gran cosa i cap dels lluïsos francesos pensin que des del punt de vista de, vaja, que comparar-se amb els borbons francesos que van acabar, bé, ja saben com van acabar. La guillotina de...
La Madame Guillotina.
La Madame Guillotina, per tant. Però vaja, diguem-ne que ho ha fet valer un món esportiu per allò de l'apel·latiu de rei, perquè ho va ser. Favoritos, diu el Mundo Deportivo, que ens ha portat en Toni. Sí. Toni, bon dia.
Bon dia.
Pito, bon dia.
Bon dia.
Pere, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Esport local.
Vinga, doncs. Anem-hi.
Que això es posa... que es comença a posar emocionant tot plegat.
Sí, home, d'entrada una de bona, que ja vam conèixer ahir, i és que el Bàsquet Sitges és nou equip de Copa Catalunya.
Ja?
Sí.
Amb allò del dimecres que ens deies...
S'ha assegurat l'ascens a manca de 4 jornades. D'aquesta última jornada quedava un partit pendent, que era el Collblanc a Molins. Si el Molins perdia, el Sitges ja s'assegurava, com dèiem, l'ascens.
I el Molins va perdre.
El Molins va perdre de 2 punts, 64-62. Això vol dir que a falta d'aquestes 4 jornades ningú ja li pot prendre el primer lloc al Bàsquet Sitges. Ha aconseguit part de l'objectiu,
que és aquell plas.
El primer lloc, per tant, l'ascens segur a Copa Catalunya, i ara quedarà un segon objectiu, que és ser el millor de tots els equips de la primera catalana de Catalunya. La fase final, que bé, encara no se sap ni quins equips tindrà, però es juguen amb els millors equips de tots els grups de primera catalana. Uh-huh. I amb una seu concreta. Això serà la segona part de la història.
D'acord, però la primera part, uh-huh, és a dir, el primer titular esportiu d'aquesta temporada ja hi és, el Bàsquet Sitges, que ja és equip de la Copa Catalunya.
Malgrat tot, la competició continua, queden aquestes 4 jornades i el proper partit el juga demà a la tarda a partir de les 6 a la pista del Prat. Si parlem de futbol, tenim, doncs, que el Sobrens en rep el sempre difícil, malgrat el tòpic, Sant Mauro, aquest diumenge a Aigua Dolça a partir de les 5 de la tarda, i tenim derbi a la tercera catalana, gairebé la tercera catalana, ens depara derbis cada setmana. El Sitges juga al camp de les Roquetes demà a 6:15 de la tarda, mentre que el juvenil de Nacional de la Blanca juga fora, ho farà al camp del Mollet demà dissabte a 4:15. En hoquei patins, el Club Patí Sitges, que en rep el Monjos, partit que juga a Dureta, demà a 4:15 de la tarda aquí a Pinsbens, i continua en marxa també la Copa Catalana de Rugby, en partit de la segona jornada. El primer equip del Rugby Club Sitges juga demà a Santa Bàrbara a 1:15 del migdia contra el Sant Cugat, el segon equip.
Déu-n'hi-do,
Sí, sí.
Venen uns caps de setmana bonics.
Bé, estem ja...
amb la recta final.
Això és com la Champions o la Lliga. O,
sí, sí, sí.
Mesos d'abril-maig són els mesos més macos en totes les competicions, ja sigui perquè lluites per obtenir títols, o ja sigui perquè no has fet el que havies de fer durant tots aquests mesos previs i estàs abocat, doncs, al descens, en aquest cas. Mm-hmm.
Doncs a veure com segueix tot plegat. Favoritos.
Favoritos.
Això a mi em fa una certa gràcia. Vull dir, diem favorits per què? Per què? Per un partit.
Per què?
No, també era favorit el Bayern, també era favorit el Chelsea, també eren favoritos d'aquells, i mira, el Bayern le van fotre 3, jo no sé el que passarà, el Chelsea no hi és, perquè no podem ser favorits nosaltres.
És que tots no hi podem arribar.
Clar.
En quedem 8.
Però a mi la sensació que me va donar l'altre dia...
Perquè van jugar bé?
Clar, és que la sensació que me va donar l'altre dia a mi el Barça és que vam sobrat davant del Paris Saint-Germain. Anava sobrat l'altre dia, perquè si el Barça apreta una miqueta més, inclús li fot més d'un més. I el gol que se va fer a Mathieu en pròpia porta
és una desgràcia.
Perquè te vas amb un 0-3 al camp del Paris Saint-Germain, i això és molt de prestigi de cara a Europa. És un 0-3,
això no vol dir que
siguin favorits,
que el Barça ja passés el gran favorit.
Però
dit així, de tots els equips que heu vist, és el que juga millor?
A qui refereixes, al Barça?
Barça?
Home, jo solament he vist l'Atlètic de Madrid, Real Madrid i el Barça. Jo he vist el reportatge del Bayern, no? M'imagino un Bayern que veus uns fallos puntuals d'una defensa desastrosa, no? De control i tal. I l'altre no...
El Juve Mónaco.
No, no l'he vist.
No, jo tampoc l'he vist.
El gol va fer Arturo Vidal de penal i una cosa més.
El penal em sembla totalment fora de l'àrea. O sigui, els reportatges que han donat per televisió.
És que cada equip té la seva situació particular, no? Vull dir, el Barça potser sí que arriba en un bon moment. El Madrid Atlético...
Encara us ho preguntaré d'una altra manera.
És que això del joc que preguntes, clar, a vegades no
és igual, fem-ho d'una altra manera. De tots els partits que li heu vist al Barça a la Lliga de Campions, el de aquesta setmana és el que us ha agradat més?
A mi em va agradar molt també el de la primera volta quan vam jugar aquí amb el mateix Paris Saint-Germain, el camp del Barça. A més, va jugar... La defensa també els vam dominar de la manera que vam voler, això que tenen una defensa ells d'altos quilates, que diuen, però per mi els tres de davant del Barcelona van fer un partidàs aquell dia.
D'acord, ara la segona pregunta a partir del que deia en Toni. Si el Barça hi posa intenció, que no sé si és això de la intenció, el cabal, ho pot tenir bé, molt bé?
És que això de la Champions...
Per mi depèn del Madrid. Per mi depèn del Madrid, perquè jo vaig veure la primera part del Madrid contra l'Atlètic Madrid i la segona també,
sí.
Però la primera del Madrid va ser excepcional.
Sí, de fet, el
Madrid... Li fot 5 gols i no passa res.
El Madrid no guanya el partit l'altre dia perquè
el porter,
hi ha un porter que diu Jan Oblak, sí, que ho va aturar tot. Però no deixa de ser un derbi. Jo veig el Madrid superant aquesta eliminatòria.
Jo també, també.
Sí? Qüestió, jo diria dues coses. Una... que l'Atlètic de Madrid juga d'aquesta manera, enfoca els partits,
Rauxa.
A part de que va estar 20 minuts, que pràcticament els primers 20 minuts que allò no estava ni al camp, però en quan van agafar el mando de la seva defensa i la seva forma de jugar, el Madrid allà mica en mica es va anar encallant. Per part del Barcelona, que té d'avantatge a la Champions, té d'avantatge que per prestigi, tant el City com el PSG, els tres partits que li he vist del... o quart, bueno, veurem el quart dimarts, del PSG, li juguen de tu a tu. El Barcelona avui en dia de tu a tu, quasi ni el Real Madrid, perquè tampoc li juga. Vull dir, aquí es tenquen, busquen el fallo, del passe, etc, com l'altre dia a Sevilla, el Piqué s'equivoca, pom, i ens empaten.
Sí.
Però Europa és un altre futbol. Hi ha prestigi, aquests els tenim que dominar, els tenim que jugar. I amb tot i les baixes del Paris Saint-Germain, amb els diners que val aquest equip i els suplents que té, que no tenim nosaltres, doncs el van intentar jugar de tu a tu. Els vam anar correlant, el Barcelona va tornar a jugar al toque, però a més, amb una cosa important, quan tenim l'oportunitat de la contra surten com a diables.
Clar, i quan
el Neymar i el Suárez surten com a diables.
Clar.
L'endevinem o no? Però... Clar. O l'endevinin o no, però juguen a la contra d'una manera brutal.
És que la diferència que trobo jo és això, que juga molt bé a la contra, que juga molt bé al passellar i que juga molt bé al toc. Vull dir, que són, té més recorregut que abans. Al Bayern de Múnich el que li passa és que si la toquen molt, però no té arribada.
Jo deia,
I que n'hi falten 6 que diuen que són fonamentals.
Sí, que evidentment... Sí.
Per què s'ha lesionat, és la pregunta. No?
La Champions... per guanyar-la, evidentment, has de ser un dels grans, has de tenir aquell component sort en un moment puntual d'una eliminatòria X, influeixen moltes coses. I deia allò de la situació particular de cada equip, perquè una miqueta ara el que deia, el Bayern de Múnich arriba, no diré que fos, però clar, arriba amb un seguit de lesionats que evidentment no és el gran Bayern de Múnich. Bé, suenen tambores de guerra.
Ser...
Han acomiadat el metge, que ens que portava més de 40 anys a l'entitat.
Ja em diràs.
Però és el que l'han culpabilitzat o l'han fet culpable una miqueta de les lesions que ha patit últimament.
Però de tota manera, a la reflexió d'en Pere, què li pot passar a un equip quan arriba a aquest moment de la temporada amb 6 lesionats de 24 jugadors a la plantilla i tot allò que ja havia viscut al Barça quan els jugadors es lesionaven d'aquesta manera?
Però això és gestió.
Aquí
quantes vegades no hem queixat de les rotacions, però és que les rotacions al cap i a la fi te porta a bon camí, i potser Guardiola, amb tot el geni que és, i jo estic amb el Guardiola perquè sempre estaré, tot el geni no ha sabut fer bé les rotacions, i aquest equip ha arribat mermat.
No sé
el cas del PSG, perdona Pere, clar, també com arriba el PSG aquest partit d'anada, perquè el de tornada ja recupera alguns jugadors importants, però clar, sense Ibrahimovic, sense Verratti, David Luiz amb pinces, sense mota. Tens la desgràcia que als primers minuts se't lesiona el central, Thiago Silva. Això vol dir que tu has de fer jugar un jugador que no està per jugar, que és David Luiz, com es va demostrar.
Sí, està claríssim.
I què passa? Doncs que t'acaben fumant tres. I si a sobre tens al davant el Barça, doncs passa el que passa. Probablement veiem un altre PSG aquest dimarts al Camp Nou, no? Perquè ja recupera Ibra i recupera Berratti. Suposo que el Mota també estarà ja disponible. Però em reitero amb això, no? Clar, és la situació en què arribes en aquests mesos decisius, no? Com està l'equip, si has fet rotacions, si no les has fet, tens lesionats, són moltes coses.
Al final haurà valgut allò de Luis Enrique, que cada setmana un equip diferent, cada setmana un equip diferent, sí, cada setmana un equip diferent.
Que, mira, lo de...
En aquest aspecte dic,
perquè com que, ara ja estic com que tothom que, feia... Sí, sí, jo estic amb que, per exemple, ara ja no és Luis Enrique o Van Gaal o Cruyff, ara és un equip de senyors que n'hi ha gent jove, em sembla que ara el cap dels fisioterapeutes o dels que posen en condició física els jugadors és un xaval que és superjove. Hi ha gent que és tot un equip i és tot un estudi, no? De tot el personal que tenen al redor. I el Barcelona no és precisament dels equips que arriba a les finals de Champions amb una plantilla exuberant com tenen altres equips, que si lesionen tres poden seguir jugant amb tres figures, treu una figura i en posen una altra, m'entens? Per mi està molt ben gestionat, i està molt ben gestionat des de que ja diuen l'any passat o l'anterior, inclús amb la Roma, de que les segones voltes del Luis Enrique com a entrenador o com a cap d'aquest equip d'entrenadors són molt bones. I en el Barça B va començar, me'n recordo aquell any que van pujar a segona o que van quedar tercers a segona A, que va començar molt malament la primera volta
i
de pronto com un coet va anar i van acabar sortint.
És paradoxal això, La setmana passada parlàveu de l'estratègia, que el Barça ara és un equip que juga amb estratègia, sí, etcètera,
molt, molt estudiat.
D'acord, ens dieu ara, i també ho havíeu apuntat, que en Luis Enrique són millors les segones voltes que les primeres, perquè la primera és inventiva, ningú sap exactament què, fins que després es troben. I en canvi, els fonaments del Barça, que són els de la Masia, fan aigües per tot arreu.
Per tot arreu, per tot arreu.
Sí, sí. El filial a punt de baixar...
Sembla mentida que el primer equip es mogui en una estratègia, sembla molt ben travada, perquè amb el primer equip hi van haver baixes importants des de Zubizarreta i des de persones que tenien allà la mà ficada, i en canvi l'estratègia demostra que està sent vàlida i tot el que hi ha per baix... Tot el que hi ha per baix...
Penja,
però sempre... penja d'una manera que, vaja, els especialistes en el món del futbol deuen pensar com és possible que la Masia, que és el centre de referència del món mundial sobre això, els representants de la Masia i els tècnics de la Masia, en veu alta, diguin el que diuen.
Sí, que no hi ha...
Que no hi ha res.
Perquè ho toquen massa. Entra una junta, canvia tot. Entra una altra, canvia tot. I tu tens que deixar la formació de futbol base sempre amb gent... doncs que coneixen molt bé la formació aquesta. El Barça, jo me recordo el Barça d'abans, escolta, la Masia era, és que és
el, com? Es venia així és, perquè era així, era l'ànima del primer equip, no?
Ja. Era l'ànima quan aquí a terra un senyor que es diu Pep Guardiola, que comença a donar doncs cert protagonisme a un Pedro, a un Busquets, perquè clar, sí, però això de la Masia ha tingut els seus anys.
Jo encara me recordo aquells Barça del Quique Costa.
Sí, però...
Barça B,
si tu recordes... Quique
Costa, que treia tants jugadors al primer.
Mira bé una cosa.
La Lliga del Benevols, els Calderer, Rojo i tot això, pugen al primer equip, sent grans ja. Tenim 26, 27 anys, pràcticament.
Ja.
Sí, alguns sí. Però teniu que tindre en compte una cosa, que el Pujol, Xavi, Iniesta... Messi, ves veient l'escalonament, van sortint, i arriben, i llavors el que acaba de dir Pitu, la irrupció d'en Guardiola, pam pam, i te'n puja dos o tres, de cop, n'hi ha un que falla, que em sembla que és un que jugarà a Bèlgica, que era molt bo, amic d'en Messi i tal, però aquest no va, però els altres, bum, van sortir, van tirar amunt. Ara resulta que els nens que surten de la Masia es pensen tots que són Messis, i que tots tenen el camí obert, i molts van tindre que batre a coure. A l'Iniesta el posaven i el treien i sortia un quart d'hora i sortia 5 minuts i el tornaven.
Era el 12.
El Xavi, te'n recordes?
El Xavi, 12, amb el
Xavi va jugar ratets.
I el Messi.
Sí. A Messi, però el que
passa Messi,
que
sí, sí, no va
entrar, però,
no entra de cop,
va tindre un balador vital, que va ser en Ronaldinho, que va dir, aquest poseu-lo.
Sí.
I teníem en Juli se'n va donar compte i ja se'n va anar, perquè va dir, aquest nen l'any que ve jugarà titular i a mi em fotran a la banqueta, clar. I se'n va anar. Però fixa't el camí és Pujol, Xavi, van entrant, pam, pam, pam. Mm. De pronto ara no. Ara tu veus el Barcelona bé, com els... i tots són Déu Nostre Senyor. Tots, escolten, funcionen de meravella. Tots ja estan pensant en l'any que ve quin fitxatge farem.
Però, esclar, Pere, això no deu haver passat d'un dia per altre.
No, això ja porta...
Perquè tampoc fa tant de temps que ha marxat Guardiola.
No, que fa 3, sí. Exacte.
3-4 anys.
Per això us ho pregunto, aquesta inèrcia tan bona.
Sí, una miqueta el que diu el Pere, no? Que ara tots es creuen Messis i Xavis
i
Iniestes.
Mira el Déu Lofelo que li està passant.
Sí, Lofelo que li està passant. El que li va passar fa, em sembla, un parell de setmanes amb el Halilovic aquest, que és un nen de 17 anys. Que el van canviar i es van emprenyar com una mona, però noi, tu has vingut aquí a aprendre i si l'entrenador et canvia una miqueta, això és...
Coneixeu José Luis Espinosa?
El germà del Xavier Espinosa, el que juga amb l'Almeria.
Hi ha un article en un portal que es diu Mix Deportes en què el senyor Espinosa diu futbol i cantera, una visió distinta. I ell diu textualment les tonteries que se lleguen a oír de boca de padres familiares y amigos de niños que destacan desde pequeñitos son en muchos casos difíciles de creer. Pensar que un niño cuya edad no alcanza los 2 dígitos te va a sacar las castañas del fuego porque se le dé bien la práctica de un deporte a esa edad, por decirlo suavemente, es no vivir en el mundo real o más bien de no ser consciente de lo que se habla. También muestra un egoísmo rancio y saca a relucir las frustraciones de la infancia del que quiso ser y no pudo. Ho digo entre altres coses perquè és un article molt interessant. Diu, los chicos que parten de niños lejos de su casa en busca de un futuro profesional como deportista de élite no suelen durar mucho. Muy pocos, no deben llegar ni al 10%, los que llegan a profesional. Menos aún los que realmente triunfan. El resto sacrifican la infancia para nada. No se es consciente de lo mucho que puede variar el desarrollo de una persona desde los 8 o 9 años, tanto física como psicológicamente. Después del fracaso, solo suele quedar frustración. I ho explica a partir de tot el que mou ara al món del futbol, i em sembla que en Pitu ara també ho ha definit molt, tothom vol aquest enlluernament general.
Els pares volen, els pares es creuen amb el dret de pensar... que ho poden pensar, evidentment, però no interfereixis, no? Vull dir, aquesta constant ingerència dels pares...
I potser, com deia en Toni, a Can Barça també s'han cregut que de la Masia sempre surten coses. Surten sinó les adobes i sinó les regues.
Està clar.
És que jo penso que la Masia, jo no parlo de lo de més, de la Masia i l'Espanyol, vull dir que són els dos clubs bandera de Catalunya, ho tenen tot, si poden anar a qualsevol camp a agafar jugadors.
L'altre dia m'ho deia, l'altre dia m'ho explicaves.
Si no funciona és perquè alguna cosa estan fent malament des de baix, perquè no és el mateix la feina que està fent la Blanca a la feina que fa el Barça. La Blanca pica pedra, el Barça va a buscar el millor. Alguna cosa falla.
Sí, i darrere l'Espanyol, m'ho deies l'altre dia.
Un cop tu vas a fitxar aquests jugadors al Cornellà, al Prat, a la Blanca, al Sitges, on te sigui, clar, tu aquests jugadors els has de fer encara més bons del que ja són, no?
Aquí és on t'està fallant.
I els has de continuar una miqueta educant.
Aquí està el que està fallant, perquè un delanter, un home que a millor ha sigut un delanter fenomen, està entrenant a porters o migcampistes, no. Cadascú té que tenir la seva faceta. Un bon entrenador per a porters, un bon entrenador per migcampistes, un bon entrenador per a delanters. I jo penso que el que està fallant en tot això és això, i en el Barça està fallant això, perquè la Masia era molt la Masia i ara no és res.
No, però tu ho has dit abans una cosa molt important, i és el canvi de personal, el canvi d'entrenador. Possiblement, no sé qui ha sigut que has dit, el Quique Costas, em sembla que va estar no sé quants anys, el Costas, el pare...
I quants jugadors va treure?
Vull dir, i en Tor, no sé, fins que es va morir aquest senyor, em sembla, que va ser el que va portar amb en Guardiola.
Sí, el valador de Guardiola, principalment.
El valador i tal. Sí. Vull dir, i ara canviem, i ara un d'aquí, un d'allà, i un nano, un nano que està aprenent un ofici, perquè això és un ofici, de jugar a futbol, per arribar a professional, té que tindre una sèrie de professors que el vagin vigilant durant la seva trajectòria.
Clar. I no tots arribaran al primer equip.
I no tots poden arribar.
És impossible, però podran ser jugadors professionals de segona o primera divisió.
Sí, home, sí. És allò que diuen, bé la vida.
No tot s'acaba al Barça, no. Hi ha més vida. Més enllà del Barça hi ha un futbol, doncs, professional, evidentment. I tu pots anar...
És que sembla mentida que no es contempli un futbol si no està dalt de tot, eh?
Perquè és el que deia el Pere, tothom vol ser Messi, tothom vol ser...
Sí, tothom, els pares, i el de les expectatives familiars, que són brutals, no? Les expectatives familiars, vull dir que aquí hi ha un...
Però és un article molt interessant, perquè és demolidor.
Parlàvem dels davanters, saps què va ser la setmana passada? No surten davanters...
Però
hi ha hagut casos, dels pocs que han sortit, han hagut de marxar. L'EAC, Bojan, Bojan té una irrupció, de cop, amb 17 anys, comença a jugar, fins i tot li arriba a treure el lloc a Libra.
Sí.
Un altre dels casos que ha hagut de marxar, també, Toni Sanabria.
Sí.
Toni Sanabria, que va estar aquí a la Blanca, és un davanter, un golejador. Amb el Barça B s'enfumia un tip de fer gols, però clar, ell veu que el primer equip no jugarà perquè té 2, 3, 4 fenòmens
per davant seu.
Què ha de fer Toni Sanabria? Ha de marxar.
Però l'important és que arribis, després marxes, perquè clar, no tot és el Barça.
Això tens raó, aquí tens raó.
Però aquí
has d'arribar.
Aquí entren els pares, evidentment. Els pares,
és molt diferent en Juli, internacional francès, que se te'n vagi perquè diu, ve aquest nen, i jo em quedaré a la banqueta la temporada propera i veig en Ronaldinho, que vol el nen perquè el nen li obre camins, tal i qual, a un nen que ve del Barça juvenil o ve del Barça B, i que vol jugar a futbol, i veu que davant té aquests, ara, aquests tres monstres.
Un missatge pels pares, Tener un hijo lejos de casa cuesta un verdadero dineral a las familias. Los sueldos que se perciben no dan para pagar gastos de teléfono, viajes y demás, sin contar el coste personal que supone. Hijos mayores o menores, afectados de distintas maneras, amistades que se resienten por no poder atenderse, familiares mayores que se descuidan. Además, hay momentos muy difíciles de gestionar en estas situaciones, como es, por ejemplo, la pérdida de un familiar cercano. Vivir de niño una situación así es duro. Si además la vives lejos de tu familia, es aún peor. No me imagino lo que puede suponer para una madre o un padre. Solo creo que debe ser durísimo. Afegeix tot això en el marc de està molt bé la carrera esportiva, però al final ell diu que ningú es pensi que això és arribar i que darrere de la vida de cada jugador hi ha possibilitats de traumes familiars i de frustracions personals molt importants darrere el sou. Perquè parla també de tots els jugadors que han aconseguit reconduir la seva vida després de la trajectòria esportiva, però tots aquells que han quedat per al camí.
Al cap tenia un company a la Blanca que, era un company que sí, era un bon futbolista i em sembla que va arribar a provar al Barça. I bé, va anar a fer la prova i el Barça li va enviar al cap de poc una carta dient-li lo sentimos mucho, hay muchos como tú, no?
És que és així.
Quants, evidentment, no poden
entrar... Han rebut aquesta carta, eh?
Sí, quants nens o joves o han rebut aquesta carta, no? O li han dit, mira, noi... Prova amb un altre club.
Jo als anys 80 em vaig portar dos de nois. Els pares o els familiars o amics em coneixien i a través meu, a veure si podien fer una prova al Barcelona. I parlo de dos nois andalusos, no? I tots dos, un va arribar a jugar amb el Villarreal amb el primer equip, però de defensa, però amb el Barcelona res de res.
Vinga, lliga del cap de setmana, avui que juga l'Espanyol.
Sí, juga l'Espanyol, al camp del Villarreal.
Parlant del Villarreal.
Del Villarreal.
Parlant del Llevant.
Levante les Planes.
Levante les Planes, això és a Sant Joan d'Espí.
Que havia estat equip de l'entrenador de l'Espanyol. Em sembla que hi havia jugat
el
Levante.
Sí, el Sergio González hi havia
jugat amb el Llevant.
Doncs vinga, vamos allà.
El Llevant Espanyol que juga avui a 8:45, obrint aquesta jornada, la número 32. Demà tenim el Barça-València a les 4. el Deportivo Atlético a les 6, el Madrid que rep el Màlaga a les 8 i l'Atlètic Club Getafe a les 10. Per diumenge, el Rayo Almeria a les 12, el Granada a Sevilla a les 5, a les 7 el Villarreal Córdoba i a les 9 el Eibar Celta, quedant encara un partit per dilluns que és l'Elche Real Societat a 3:15.
D'acord. El d'avui que és en obert, el de l'Espanyol?
Possiblement.
Pere. Em sembla...
No, avui no sembla que demà. Si... És el de demà.
El de demà a la nit.
Sí, el de demà en obert és l'Atlètic Club.
El que és curiós és que el Barcelona ve de Sevilla.
Avui que anava a Plus Liga Golte.
Para aquí. Se'n va a Champions, a París, 1.000 quilòmetres més, torna de matinada, i el primer partit del dissabte a la tarda...
És el Barça.
No, és que aquest país...
Sí, bueno, i el de la setmana que ve també a les 4.
Què diria Mourinho ara? Què diria Mourinho ara?
No, una mano negra. Toni, gràcies. Pito, gràcies. Vinga, Pere, gràcies. Tornem bon dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.